Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
Al matí, amb Raquel García. Atenció ara perquè estrenem, encetem una nova secció al matí i per això tots els dimarts a aquesta hora ens acompanyarà una ex-treballadora d'aquesta casa i també periodista, Eva Guarino. Bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Què tal? Quina sensació, no? Tornar aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell.
Moltíssima il·lusió de tornar a aquest estudi, que era el que fèiem servir també aleshores, fa 12 anys, que no trepitjava la ràdio, l'estudi concret, la ràdio sí que l'havia trepitjat, i em fa molta, molta il·lusió tornar a ser aquí.
A més, amb una secció que conduiràs cada dimarts i que ens proposes un joc, no? Perquè la secció es dirà Juguem a...
Sí.
I a què jugarem?
Doncs jugarem a moltes qüestions relacionades amb la criança dels nens i les nenes, perquè és un tema apassionant, un tema que dona per molt, que fa referència a molts i molts aspectes, i cada setmana anirem tractant-ne un de diferent. Començarem per la por, que les pors en tenim tots, els petits i els grans, i que també dona per molt aquesta qüestió, però també parlarem dels extraescolars, de la mort, de la salut, del joc, parlarem de moltíssimes qüestions relacionades amb els nens i les nenes de Sabadell i de tot arreu.
Doncs avui, això, ens centrarem en les pors, perquè jo crec que és un tema molt important i que els pares i mares moltes vegades van molt perduts, així que comencem. Com ajudar els més petits a superar els temors, avui també ens acompanya en Josep Pujol, que és psicòleg clínic i també exprofessor de la EVA. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Tenia moltes pors, la EVA, de petita?
Doncs no pas especialment, i no tinc en aquest sentit cap record específic i concret que la EVA fos, diríem, una alumna que manifestés aquest tipus d'emocions.
Però les pors són emocions que són normals i que són freqüents en els nens, no? Quan ens hem de començar a preocupar?
Efectivament, les pors formen part, diríem, del repertori de les emocions humanes. Això, el Charles Darwin, el famós naturalista, ja havia fet un estudi, diríem, des de la seva perspectiva, i va reconèixer un conjunt d'unes poques emocions universals, molt lligades a la condició humana des d'una perspectiva, diríem, naturalista i també antropològica. I, per tant, diríem, les pors, diríem, aquest tipus de... aquest repertori de les pors formen part de la natura humana i hem d'aprendre, i els nens, en aquest sentit, es trobaran en un moment determinat que començaran a experimentar-les. I, per tant, la qüestió bàsica és com es poden gestionar les pors. Perquè les pors, doncs, lògicament, poden ser o molt simples o més complexes. I en funció, diríem, del nivell de desenvolupament de l'estadi en què estigui, diríem, l'infant, tindran unes característiques o en tindran unes altres. Per tant, així, de manera molt genèrica, podem dir que hi ha tot un rang de pors que formen part de l'aprenentatge i que són normals.
Tot i que són normals, Josep, és molt difícil gestionar-les com a pares, no? Aquí està la complicació, perquè... tots sabem que hi ha pors, quan ens toca a nosaltres viure aquella por és quan no sabem com gestionar-la. Què fem? Exposem a la criatura la por? Millor no l'exposem i ho deixem més per més endavant, allò que li fa por? Què hem de fer?
Mira, jo diria que com a criteri rector és si hi ha un bon, diríem, vincle d'anada i de tornada en sentit comunicatiu, l'infant percebrà que té la possibilitat d'expressar allò que li fa por, perquè més preocupant fora que experimentés al seu nivell, diríem, determinats tipus de pors i que no tingués l'opció o la possibilitat d'expressar-les, comunicar-les, perquè si té aquesta possibilitat, el fet de que els pares sàpiguen què és el que li produeix la por, poden d'alguna manera o altra, evidentment que un nen de 4 anys no és el mateix que un nen de 7 anys o de 8, perquè com dic, a cada nivell d'aquest estadi de desenvolupament hi ha una complexitat cognitiva diferent. En funció, diríem, d'aquest nivell de desenvolupament, la capacitat, diríem, de desmuntar o desarticular allò que pot ser motiu de por, pensem que les pors, com dic, poden ser molt primàries, o també poden ser, diríem, més complexes, secundàries. Quan el nen ja té una capacitat de, diríem, de conceptualització i una capacitat d'expressió verbal, també es pot, diríem, a través del llenguatge i sobretot de les actituds, diríem, desarticular allò que pot constituir un element que s'ha concentrat com a motiu de preocupació, de por o d'amenaça, no? Uh-huh. El pitjor de tot és no conèixer-les, perquè quan les coneixem podem, però a través de la nostra actitud, fins i tot des de la dessensibilització, desdramatitzant, crear un entorn que aquestes pors, diguem, vagin cedint a poc a poc, i potser desapareixeran aquestes i apareixeran altres, però això ja també forma part del procés evolutiu. Parlar-ne és bàsic, forçar en aquest sentit, evidentment, no, perquè seria una mica com dir el nen ha d'aprendre a nedar, li fa por l'aigua, doncs el sistema que ràpidament aprengui és agafar-lo i llançar-lo a l'aigua, perquè ja no, perquè el que podem fer és, diríem, fer terra, rebot i crear, diríem,
encara pitjor,
clar, crear-li millor, fins i tot una experiència traumàtica.
Exacte, doncs nosaltres el que hem fet és doncs obrir les línies telefòniques, també doncs al nostre servei de Telegram, per doncs a consultar als nostres oients quines són les pors que tenen els nostres nens i nenes, i aquesta és la resposta.
La Gala té 3 anys i diu que li fa por quan el papa s'amaga a la cuina i li vol fer un susto.
Tinc 8 anys i em fa por l'escuritat.
Tinc 11 anys i tinc por a les abelles.
Tinc 3 anys i em fa por els sorolls sols i la foscor.
Em dic Lucía, tinc 8 anys i a mi el que més por fa és les aranyes, les taràntules.
Tinc 6 anys i me fa por la foscor.
Tinc 5 anys i tinc por als monstres.
Tinc 7 anys i em fa por les pel·lis de grans.
Tinc 6 anys i me fa por la foscor.
Tinc 3 anys i no m'agraden els sorolls forts.
Hola, sóc el Pol, tinc 6 anys. Em fa por l'oscuritat.
Tinc 6 anys i tinc por als lleons.
Tinc 7 anys i em fa por les aranyes.
Em fa por quan em deixen sola a l'escurita, a la cuina menjant.
Tinc 9 anys i em fa por les aranyes.
Hi ha diferents pors també, suposo, a mesura que el nen va creixent, no?
Evidentment, evidentment. A mesura que el nen, diríem, va desenvolupant-se a nivell cognitiu i, per tant, la seva capacitat de sintonitzar amb la realitat es va fent més i més complexa, evoluciona ell també en el repertori de pors, I, per tant, deixa enrere algunes i n'incorpora altres. Per tant, diríem que dins d'un rang determinat, les pors, diríem, formen part d'aquest procés de desenvolupament i, com dèiem abans, d'aprenentatge. L'actitud de l'entorn humà, especialment de la mare, quan a la Segona Guerra Mundial, per exemple, les mares londinenques sabien que els alemanys havien de bombardejar i baixaven tots al soterrani dels metros, les mares que manifestaven més por transmetien als seus fills més por i més ansietat.
Clar.
Les mares que estaven doncs, amb una actitud més serena, més tranquil·la, l'interlocutor de l'infant davant de la realitat era la mare. I per tant, si la mare es mostrava serena i tranquil·la i relaxada, els nens experimentaven menys inquietud i menys por. Per tant, en aquest sentit, no és que sigui l'únic element d'interlocució, però la mare és diríem, als nivells més de mesos i d'anys de primera infància, és, el vincle amb la mare és decisiva. Per tant, molt sovint aquesta mare fa d'intermediador i d'interpretador de la realitat. Per tant, diríem, una actitud d'una mare molt ansiosa, temorosa, fins i tot el millor superprotectora, està, diríem, incidint en que aquest repertori de l'esport sigui major o menor, o que es moguin dins un rang de normalitat o no. Per tant, aquí hi ha una certa transferència. Podríem dir que hi ha també pors repercutides, que no són pròpiament de l'experiència directa de l'infant i que, en canvi, diríem, són associades a vivències conscients o inconscients de la pròpia mare o de l'entorn familiar directe.
I el llenguatge també és important, no? Allò de vés en compte, bueno, que ja estem posant en context, no? De...
Sí.
Bueno, condicionant, no?
Sí, condicionant.
Per suposat, el llenguatge, diríem, el que fa és vehicular les actituds. I per tant, a través del llenguatge es generen prevencions. Aquest vés en compte pot tenir un sentit lògic en moltes situacions, però en altres no, perquè en definitiva un dels elements que genera, no pas l'únic però important, una percepció creixent de seguretat en els infants és que les pròpies mares els donin l'oportunitat d'experimentar sense inhibir-los prèviament, evidentment en situacions que no comportin riscos materials, això és evident, però aquesta actitud, diríem, d'animar l'infant a explorar, a conèixer, a experimentar per si mateix va creant les condicions d'una percepció de seguretat i d'autocontrol progressiu. En canvi, si aquestes actituds són de sobreproducció, d'inhibició o de solució a l'avançada d'un problema o de qualsevol contingència, que es diria que és una actitud molt mal entesa, doncs a l'infant se li està eliminant la possibilitat de descobrir els seus propis recursos, a vegades amb l'assaig i l'error. Per tant, hi ha una relació molt directa entre condicions que generen seguretat en l'infant i gestió de les pròpies pressions infantils.
Ostres, doncs quina pressió, no?, com a pares també en aquesta transmissió, en aquesta educació.
Els humans som dels éssers de la naturalesa que naixem amb un repertori, diríem, més limitat. Per tant, tot el demés ho anem aprenent. Per tant, és a dir, aprenem a ser pares, no dir, ara ja sabem fer de pares i anem a procrear. No,
és un aprenentatge continu.
Per tant, les actituds i l'enteniment i a vegades el sentit comú per a les situacions molt elementals són les que en tot moment haurien de guiar, diríem, aquest procés de criança i educació, perquè les condicions, diríem, dels entorns familiars, els infants tenen unes necessitats bàsiques. Hi ha un psicòleg americà molt referenciat i de sobres conegut, que és Abraham Maslow, que és el que ens parla, un dels màxims teoritzadors de les necessitats humanes, no? I la famosa i no mai rebatuda i replicada piràmide de les necessitats de Maslow ens indica que efectivament a l'estadi més baix l'infant té necessitats de tipus físic inqüestionables, però que després, conforme es va pujant als estadis, hi ha altres percepcions, entre elles les de seguretat. Seguretat, afecte, intimitat, que tot això són les condicions que rep l'infant, si existeixen en el nucli familiar. Si existeixen. Perquè si aquest nucli familiar no hi ha regularitats, no hi ha un mínim estructures d'ordre, no hi ha, diríem, possibilitats d'anticipar segons quines situacions, i el que predomina és el caos i la imprevisibilitat, a vegades, diríem, seguint, diríem, certes teories intuïtives amb poca base científica, que diuen que la naturalesa és sàvia i que, per tant, el nen, doncs, les seves necessitats ja les expressarà, i que el que els pares el que han de fer, en tot cas, és anar a remolc sempre i sistemàticament d'aquestes necessitats per tal de comploure-les, sense pensar que també ells tenen un marge de responsabilitat en el sentit més estricte d'educatiu, perquè, per exemple, tant els gustos com la son, com la gana, són també, diríem, elements que no funcionen biològicament amb el pilot automàtic, sinó que també estan subjectes a les capacitats d'intervenció i, per tant, d'educació. És a dir, aquesta part, diríem, de context organitzat, articulat i estable, és el que permet després gestionar les pors sense entrar en dramatismes ni en puntes extremes.
I quina diferència hi ha entre patir una por i una fòbia?
A vegades, dimensionar en un infant que és una por, a vegades és difícil, perquè al capdavall, d'una por en veiem la seva manifestació externa. El plor és el més directe. Una actitud de fugida o de refugi, però a vegades hi ha expressions indirectes d'aquestes pors dels quals els pares en veuen fenomenologia externa, sobretot quan encara no s'ha pogut elaborar, perquè el nen està, un nen accedeix comença a entrar en el llenguatge, les primeres articulacions de llenguatge, els primers titubejos, a partir dels 18-20 mesos en endavant, no? Per tant, les possibilitats d'entrar en llenguatge fa que després es pugui posar paraules i també significats, progressivament, evidentment, allò que s'experimenta. Però el nen ha de tenir, en primer lloc, la possibilitat d'expressar-se i comunicar-se. Si té algú a l'altre cantó que li acull aquesta expressió de la intranquil·litat, de la por, de l'experimentació que ha tingut sorpresiva, per ell aquest referent, aquest retorn, és essencial per circumscriure la por i per, diríem, entendre's a si mateix. Per tant, la funció de la mare, que ja he dit que és clau, després aniran altres agents progressivament, diríem, incorporant-se, és la que la fa d'intèrpret i de delimitadora de la importància d'allò que experimenta.
I de posar paraules, no?, allò que sent, perquè a vegades els propis infants no saben posar-hi les paraules.
El desenvolupament, diríem, del llenguatge és el que permet, diríem, intel·lectualitzar l'expressió de les emocions, perquè així que hem dit que hi ha emocions molt primàries, molt lligades a la sensorialitat, per exemple, oi que un nen de mesos, si per Sant Joan explota un petard, es pot espantar i plorar? Molt bé. Doncs això està lligat estrictament a la sensorialitat. Per tant, a aquest nivell no podem dir que aquesta por tingui un significat, perquè no el té, perquè encara no està en condicions de poder-lo tenir. No se li pot explicar al nen que és un petard i que estem celebrant el solstici d'estiu, per exemple, no? Més endavant hi haurà ocasió, no? I per tant aquest nen, amb una adequada comprensió, desenvoluparà significats i integrarà, perquè a més forma part, diríem, del teixit cultural, etc. No? Per tant, diríem que la significació de les pors, progressivament amb el llenguatge, es van, diríem, situant i resituant. I les pors a la vegada es van fent més complexes i més subtils. I responent a la pregunta de la Raquel, la delimitació entre el que és, diríem, una por intensa d'una fòbia, bàsicament, diríem, ve regida per allò que implica en el sentit d'alteració i condicionament del funcionament quotidià l'experimentació d'aquestes pors. A vegades en el llenguatge, no tenim per què anar amb tecnicismes en la vida quotidiana, però a vegades es fan servir conceptes d'una manera una mica imprecisa i a lo millor fins i tot diríem no adequada, perquè les pors són pors i les fòbies són fòbies, perquè les fòbies per definició són incapacitants en molts sentits i per tant poden haver-hi fins i tot dins de la categoria de fòbia rangs d'intensitats de fòbies, no? No és el mateix tenir una fòbia a un element concret que una fòbia generalitzada a molts elements en concret. Ara em ve a la memòria parlant de fòbies, un estudi clàssic del psicòleg americà John Watson, un dels pares del conductisme, on genera experimentalment una fòbia a un nen de mesos. Devia tenir, doncs, el cas de l'Albert, uns 8 o 9 mesos, em sembla, quan això va passar, on van crear experimentalment i induir una fòbia simple a un infant. Per exemple, era un infant que jugava, per exemple, amb una rateta de peluix, no? Aquest infant no tenia connotada de cap manera aquesta rateta de peluix, no? En paral·lel, per darrere seu, sense que ell ho veigués, doncs, cada vegada que anava a tocar la rateta de peluix, per darrere seu se li es picava amb un martell una planxa metàl·lica amb una repercussió sonora molt intensa.
Clar, el cop, segur
que... Per tant, parlant de la sensorialitat, no? Llavors, el nen, què rebia? Era aquest impacte sonor molt fort. A la que s'havia fet uns quants assajos, automàticament el nen vinculava la rateta de peluix amb l'experimentació d'aquest susto, d'aquesta intensitat sonora que experimentava, i per tant transferia automàticament la qualitat de la impressió a l'objecte, que era el ratolí de peluix. I per tant, aquell inofensiu ratolí de peluix, que abans no tenia cap mena de connotació, queda connotat per aquesta experiència, amb la qual cosa s'ha creat la fòbia. I això amb uns pocs assajos ja crea consolidada. Després, evidentment, amb el transcurs dels anys, si aquesta fòbia, diríem, no es reforça, té l'ocasió d'anar-se desensibilitzant, i quan s'entra, per exemple, a l'etapa del llenguatge, es pot anar raonant i amb un procés de desensibilització, diríem, fer un procés de reversió de la fòbia, eh? Però clar, moltes vegades es creen fòbies de maneres, diríem, molt inconscients. Aquesta, perquè era molt precisa,
Doncs nosaltres el que fem ara és donar també recursos perquè, doncs, per evitar aquestes pors, a ficar-se al llit, a dormir sols, als insectes, a tantes i tantes preocupacions que poden tenir els nens i, evidentment, els pares. El que fem és parlar amb l'Anna Cabeza, que és directora de la Biblioteca del Nord. Anna, bon dia.
Hola, bon dia. No sóc la directora,
Perdona, doncs mira, ja t'he pujat el rang.
No, el director dirà, a veure què ha passat aquí, mentrestant.
Explica'ns, Anna, perquè vosaltres...
Tècnica de la biblioteca.
Això mateix. Sí. Explica'ns, perquè vosaltres oferiu molts recursos, no?
Sí, i tant, i tant. I a part hi ha molta bona literatura infantil que parla del tema de la por, perquè és un tema estrella en la literatura infantil també. I ja us he fet una mica de tria de llibres per poder afrontar el tema amb els fills, no? Començant per llibres de més petits, que per exemple n'hi ha un que es diu El llibre valent, l'autor és Moni Port, editat per Takatuka, que és una editorial que cuida molt els temes emocionals també. És un llibre que parla de diferents pors que podem tenir, que poden tenir els nens, però que també podem tenir els grans. És una forma maca d'explicar que no estan sols en el tema de la por, que els adults també tenim les nostres. I ho fa també amb un fi sentit de l'humor, i amb il·lustracions així molt divertides, i com per dir, a veure, tots tenim por, no hi ha ningú que no n'hagi tingut mai, i que hi ha maneres de poder-la afrontar i acollir, sobretot, no? El que deia la persona amb qui parlaves fins ara, que la por se l'acull i després se li pot donar sortida, no? La por que no acollim se'ns enquista, la que ventilem la podem afrontar i la podem superar. Aquest, el llibre valent, val la pena per poder-ho fer així com en família, no? Poder-ho comentar. Després hi ha un clàssic que es diu Jo mataré monstruos por ti.
Sí, aquest és un clàssic, sí, boníssim.
Santi Balmes, il·lustrat per Liona, que és un llibre que tant contingut com continent, o sigui, tot el que fa la il·lustració, agafa el tema de la por per les banyes i ens explica què passa quan tenim por d'un monstre sota el llit, que en el fons aquest monstre sota el llit també és una part nostra, és una part del que nosaltres sentim i pensem, i val molt la pena també a l'hora de poder parlar d'aquest tema amb els infants. Després hi ha també un altre clàssic de Ray Bradbury, que és un autor de ciència-ficció, però aquí ens parla de Encender la noche. És un àlbum il·lustrat fantàstic, la Noemí Villamuza és l'autora de les il·lustracions, i és un nen que té por a la nit per tot el que comporta la foscor. La foscor és una por molt atàvica que tenim tots, no? I sobretot els infants. I llavors què passa quan un dia es presenta a casa teva una nena que es diu Foscor i et descobreix l'altra cara de la foscor que hi ha en la nit, que és meravellós també de descobrir, i que potser descobrint tot el que hi ha darrere la nit doncs podem viure-la d'una altra forma i no tenir-li por, que al final les pors també van per aquest camí, no? Sí. Quan ens hi podem endinsar una mica, diem, ah, però si era això, no?
És com... mirar els ulls, no? Aquella sí. Por, llavors, el desconegut. També desconegut, clar.
Sí, és com dir, ah, doncs no era tan terrible, i fins i tot pot ser meravellós, en aquest cas acaba sent meravellós el que descobreix en aquesta nit, no? Un altre llibre que afronta un altre tipus de por, com podria ser la por de perdre la persona que estimes, seria El cor i la botella, que també és un clàssic de l'Oliver Jeffers, autor d'uns àlbums il·lustrats sensacionals, i aquí parla de què passa quan perdem algú que estimem, que això també és una por que poden sentir nens i adults, no? La por a perdre algú que estimes.
La por a la pèrdua, a l'amor, també.
A l'amor, no? També, això també. I llavors és com afrontes aquesta por. Hi ha persones que poden ficar el seu cor en una ampolla i deixar-lo allí per no patir, no? Per no afrontar i per no voler deixar passar la tristesa per nosaltres, que ens atreveixi. A vegades ens ha de travessar la tristesa. I aquest llibre, tant per la il·lustració com pel contingut, com pels diferents nivells de lectura que ofereix, per un nen li donarà un missatge i a un adult li donarà un altre, i a un altre adult un altre de completament diferent, també és d'aquells que val la pena, com a llibre de capçalera, poder-lo tenir. I si voleu per més grans, n'hi ha un del Joan Manuel Gisbert, que es diu El bosque de los desaparecidos, que també parla una mica de les històries que fan por i de tot aquest món mític i d'aquests imaginaris de boscos, castells, no? Cases encantades, tot això que, en què podem dipositar-hi també moltes de les nostres pors allí. Aquest és ficció també.
Doncs aquest també l'apuntem. De fet, Anna, et anava a demanar que doncs, ens facis una fotografia dels llibres que has comentat i també d'altres que creguis que seran interessants,
sí, sí, sí,
tant pels adults com pels nens, que se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, una abraçada, com
una
sempre
abraçada,
un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Doncs Josep, Eva, també se'ns acaba el temps. Jo crec que molt interessant. Hem ofert doncs, allò unes pautes pels pares, per les mares i pels nens, i també aquests recursos. La propera setmana jugarem més.
Molt bé.
Si tens por quan es fa de nit o veus monstres sota el llit, escolta bé aquesta cançó, un encanteri per fer passar les pors. Un polsim d'amor, un sac d'alegria, un grapat d'amics i una bona melodia. Un polsim d'amor, un sac d'alegria, un grapat d'amics i una bona melodia. Badi-di-di-dum, badi-di-du-bam, la por se'n va. Badi-di-di-dum, badi-di-du-bi, marxa lluny d'aquí. Badi-di-di-dum, badi-di-du-bam, la por se'n va. Badi-di-di-dum, badi-di-du-bi, marxa lluny d'aquí. Si et comences a divertir, veuràs tots els monstres fugir. Escolta bé aquesta cançó, és l'encanteri per fer passar les pors.
Un polsim d'amor, un sac d'alegria, un grapat d'amics i una bona melodia. Un polsim d'amor, un sac d'alegria, un grapat d'amics i una bona melodia.
Badi-di-di-dum, badi-di-du-bam, la flor se'n va. Badi-di-di-dum, badi-di-du-bim, marxa lluny d'aquí. Badi-di-di-dum, badi-di-du-bam, love. et tens un neguit. Al matí, a la tarda o de nit, recorda bé aquesta cançó. És l'encanteri per fer passar les pors.